Avui passarem de la revolució a la construcció de l'estat soviètic. I els hereus dels fabricants se m'apel·len amb les dues mans. Què va passar a Rússia a partir del 1917? Quin paper hi van tenir les dones? Hi va haver resistència revolucionària per part d'algunes persones?
Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de la Unió Soviètica.
Bueno, Isan, ja és el tercer programa que fem sobre el tema de la revolució. Volia comentar abans quatre coses. Primer, que bé, estem aquí en directe a Contrabanda, que és el 91.4 de la FM. Si ens voleu escoltar, també ens podeu escoltar per l'streaming de la web, que funciona bastant bé, no? Quan la gent diu que més o menys...
Diu encara està funcionant una mica millor.
I també, això, no ho hem dit gaires dies, però crec que és interessant, si algú s'anime, es pot trucar també al número de telèfon, que és el 93 01 39 53 3, 930 139 533. I si no me n'oblidaré, agrair també a la biblioteca Maria Rius, que està a Lleida, perquè molts dels llibres que està llegint eren llibres que havia tret, que m'havien deixat agafar allà. I també, d'altra banda, deixa'm recordar, amb aquests temps que vivim d'unes mobilitzacions difícils, tot el que va passar a Grècia amb la condemna d'Alba Daurada i les manifestacions massives que hi havien esperant com que quin era el veredicte i el que ha acabat passant, no? Que estan condemnats com per criminals, amb anys de presó, i almenys celebrar una mica com de qüestió positiva de l'actualitat referent a això. I bé, avui el programa ens el proposem a partir de 1917. És un programa que hi haurà bastant debat perquè les mesures que es va implementar des de l'Estat, des dels bolxevics, les resistències que hi van haver, jo crec que són temes molt interessants també per reflexionar a l'actualitat. I començarem amb una cançó que es diu Legendary Soviet Song,
que és una cançó increïble, que tot i que és molt, molt escoltada i com un dels himnes importants de la Unió Soviètica, va ser creada als anys 70. Doncs comencem a posar-nos en dinàmica.
Això posa en dinàmica, eh? Lleva утрі не востяк, жизнь важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Començant, perquè jo ja estic emocionadíssim amb tota aquesta cançoneta de Lenin.
Si no haguessis cantat damunt, la gent potser hagués pensat que eres tu el que cantava.
Bé, anem a posar la gent en context, Joel, perquè hem de recordar que partim del lema aquest, pau i terra, que recordo un dia algun malparit de 13 TV dient paz, pan i trabajo, ai, paz, pan i libertat, o paz, pan i agua, alguna cosa d'aquestes, una bogeria.
Amics i amigues, aquests són els referents quotidians de l'ISARN, la gent de 13TV, que no sé si segueix existint.
A mi em sembla que no, ja no la miro, ja no em fa gràcia. Però bueno, va un temps que sí que estava allí molt durament. Bé, doncs aquest lema, pau i terra, és el lema que eren bàsicament l'expressió de les necessitats primordials de la classe obrera russa, tant la polititzada com la que no estava tan polititzada. Recordem que el problema principal dels obrers i les obreres russes era l'entrada a la guerra, per tant, totes les conseqüències econòmiques que això tenia i també el desmembrament del seu sistema productiu, per tant, la gana, i d'altra banda, que tot és una conseqüència, la necessitat d'una reforma agrària que permetés als treballadors del camp fer-ho treballar d'una manera amb més llibertat i amb possibilitats de sobreviure, no? Mm-hmm. La primera mesura bolxevic va ser el decret de la pau, que va ser el decret pel qual Rússia volia sortir de la Primera Guerra Mundial i es posava a negociar amb les potències amb les que estava en guerra. I finalment, diguéssim que amb aquest decret també s'eliminava tot el que feia referència a la diplomàcia secreta, que això no és una cosa de guerres. Vull dir, aquí a Espanya ara mateix la gran majoria de càrrecs principals, com el president del govern, tot això, tenen atribucions de democràcia, de negociació secreta, de totes aquestes qüestions, que ells no, consells de ministres i tot això, que ells no poden fer públiques en principi. I això entra totalment en contradicció amb qualsevol tipus de transparència de les institucions. Però bueno, el decret aquest cridava a la classe obrera de tots els altres països en guerra a veure que aquella guerra no era una guerra de la classe obrera, sinó que era una guerra de la burgesia i com havien de sortir-ne, no? Aquest decret, inclús ja afirmat per Lenin, va ser un decret vergonyós per Rússia, infame i amb unes condicions, ell deia, draconianes, pel simple fet que Rússia intenta negociar una pau sense condicions i Alemanya el que fa és decidir rebentar Rússia, intentar entrar. Això fa que Rússia perdi molts dels territoris aristes i llavors és en el moment en el que firmen la pau de la guerra, ja havent perdut molts dels territoris de la Rússia tsarista.
Bé, a la Unió Soviètica se sabia qui tenia poder, en aquest cas Lenin, perquè podia com fuetejar-se una mica sobre el que havia passat. L'únic que tenia autocrítica era Lenin. Llavors Lenin deia, oi, ho hem fet malament, i els altres deien, ah, pues sí. Perquè els altres en aquell moment no podien comentar massa.
I quanta autocrítica?
Sí, sí, Lenin es passava, o sigui, primer feia algo, després no funcionava i deia, oh, però bueno.
Bé, el segon decret més important, la segona mesura, serà la mesura de la terra, que bàsicament és una reforma agrària. I aquí és molt curiós perquè els bolxevics, sobretot a través del plantejament leninista, adopten tot el programa agrari del que era el Partit Socialista Revolucionari, que bàsicament deia que la terra era per qui la treballava, no? I tot i així, tot i que el Partit Socialista Revolucionari no volia l'expropiació, diguéssim, formalment no estava defensant un procés d'expropiació, això sí que es va aprovar a través de les mesures bolxevics i es va aprovar l'expropiació de grans terratinents agrícoles, tot i que no es va abolir la propietat privada del sòl. Ara, això sí, la gran majoria de dominis, de terres, siguin de grans propietaris, ja sigui de la institució eclesiàstica, passen a ser propietat o gestionades pels soviets de camperols. I aquí em sembla a mi que entrem ja en la primera dicotomia, que és bàsicament aquesta doble visió entre camperols rurals i obrers de les ciutats, no? La composició del proletariat.
Sí, deixa'm dir que no sóc gaire partidari d'analitzar el que va passar a la història a través de decrets oficials, principalment perquè no donen compte de lo que la gent estava fent. Aquest és un gran problema que també tenia, per exemple, aquí la Generalitat de Catalunya quan decretava col·lectivitzacions un cop s'havia col·lectivitzat tot, inclús la pròpia Generalitat, i aquest és un problema per mi que també tindran els bolxevics. És a dir, és veritat que les mesures són molt avançades, o sigui, tot el tema que estàs comentant realment pues, expulsa els terratinents, però també s'ha de reconèixer d'altra banda que la gent, òbviament, no estava informant-se a través d'aquests bandos oficials que provenien dels comitès centrals, sinó que havien anat a prendre's una mica la justícia per la seva mà. O sigui que quan es van trobar amb la situació de que això estava permès, en molts casos ja havien col·lectivitzat, ja havien com expropiat dels terratinents, ja s'havien carregat alguns terratinents, hi havia molts que ja havien fugit. És una realitat que s'ha de marcar dins de lo que és el context revolucionari, perquè a vegades sembla que els marxistes parlin des d'un decret que podria ser el d'un govern estable, el d'un estat estable d'avui en dia, no? Però en realitat en aquella època ni l'estat era estable ni res.
Bueno, comptem això, Joel, perquè jo crec que hi ha una diferència molt important entre el context que estàs posant de Guerra Civil Espanyola quan Esquerra Republicana decideix nacionalitzar, perquè sí, quan ja estaven totes col·lectivitzades, les fàbriques de més de 100 treballadors, i l'altra és aquí, en un context revolucionari de la Unió Soviètica, encara no, de la Revolució Russa, en el que el decret bolxevic diu que es nacionalitzen totes les fàbriques de més de 5 treballadors.
Però això també...
Hi ha una diferència formal bastant important. Bueno. O sigui, aquí qualsevol botiga de barri de Petrograd està ben nacionalitzada, saps? O sigui, a veure què és això... Sí, i d'altra...
Però per mi, o sigui, primer, que també van fer decrets en pobles, per exemple, aquí, intentant reconstruir la Generalitat i l'Estat, o sigui, també van fer decrets, diguéssim, a petita escala, i per altra banda, que la similitud està en la pròpia reconstrucció dels decrets, o sigui, està en la pròpia existència que es dona com ja per si, que ha de passar, però en realitat en un context revolucionari no tenia per què passar, i més en aquestes èpoques on potser no, la idea de l'Estat no estava tan consolidada però, com avui en dia.
I aquí potser la trampa me l'ha fet jo mateix, perquè el tema dels decrets és una mica... Ells les anomenaven ordres, i penso que és important destacar la diferència, perquè a part de la militarització, que això entre directe, és perquè tot aquest nou estat obrer, la estructura fonamental d'aquest estat obrer és els soviets, i això que dius que la gent no s'informava a través d'aquests canals. Bueno, tots aquests canals eren els soviets, i sí que és veritat que al camp hi havia uns soviets i no uns altres, però els decrets i les ordres del govern bolxevic es debatien i s'exposaven als soviets, que eren les assemblees de treballadors i treballadores.
Sí, aquí ja... Bé, això és un altre debat, que és com van canviant els soviets. Els soviets, en realitat, si diguéssim que l'encombrament dels soviets ve de que s'inventen el 1905, de que formen part de la revolució de 1917, però no és el mateix soviet al 1917 que el soviet on la gent que surt elegida ha de ser quasi per força del Partit Comunista. Llavors, exactament... Quina assemblea de treballadors i treballadores és si el que hi ha és gent del partit?
Si tots els treballadors militen al Partit Comunista perquè són els putos amos...
No era tan així. A més, jo crec que hi ha amb la qüestió de què fer amb la reforma agrària, al final s'entra en parlar algo que es coneix com el comunisme de guerra, que era mentre estàvem també amb la guerra civil, que té a veure amb, no només amb els decrets, sinó quina és la realitat al camp. I aquí hi ha molts problemes, perquè els bolxevics el que en realitat els hi passa és que desconfien molt dels camperols per un fet senzill, que és que ells han previst que la revolució sigui una qüestió urbana, sigui una qüestió moderna, sigui una qüestió marxista, i es troben en un país, com ja m'han anat recalcant, ostensiblement atrasat. Clar, el problema que tenen amb això és que hi ha formes de vida que no entren dins de la pròpia teoria. I llavors els camperols passen a ser potencials contrarrevolucionaris, perquè tenien altres modes de vida que no s'ajustaven a una distribució jeràrquica de lo que era la distribució d'aliments, perquè el que feien al final era enviar la Cheka, que era la policia que després era pues, el KGB i tot això tan més conegut, els envien allà als camps i diuen, primer, que hi ha un impost fixe que es quedaran per enviar-lo a les ciutats i després directament els hi roben hasta les sabates. O sigui, és un moment complicat. O sigui, el debat que avui en dia també es podria tenir sobre què seria millor nacionalitzar, col·lectivitzar i tal, està emmarcat en aquells temps dins d'aquestes qüestions, de no només les paraules, sinó exactament a què et refereixes i, sobretot per a mi, el més important, quina manera és en la qual participa la població al final, que era la interessada en la revolució i la que es moria per la revolució, no?
Bueno, podem entrar després en valorar o no la necessitat o no del terror roig, ja t'avanço la meva posició, però Jo penso que aquí lo important d'aquest tema de nacionalització, col·lectivització, lo primer és veure les dades, i és que havent expropiat a més o prop de 30.000 terratinents, 30.000 propietaris del camp, els treballadors pobres del camp seguien morint de gana i seguien sense poder treballar les terres i sense tindre un lloc de treball digne perquè seguien morint de gana. I sí, en aquestes condicions, a mi em sembla que és bastant entendible el fet de que, més enllà de la gestió autònoma i autogestionada dels obrers a les fàbriques i als camps, el que feia falta era una organització central també de l'economia, una organització del territori a nivell econòmic. Més que res, primer, perquè havia estat una de les demandes durant els últims 15 anys de la classe obrera en lluita, i segon, perquè és que la gent s'estava morint de gana de veritat.
Sí, però, bueno, t'anava a explicar, no ho tenim per aquí al guió, però te volia explicar l'anècdota de lo que la gent deia en aquells temps. Circulaven històries, llavors també era un moment bonic perquè les coses circulaven oralment. Recorda també que havíem fet el programa de Cantut, al final es muntaven cançons, es muntaven qüestions molt diferents a la transmissió digital d'avui en dia, i hi havia l'anècdota de que diem, ara tot està bé, s'ha expropiat tot, ara jo sóc, diguéssim, això ho deia el camperol o la camperola, no sóc l'amo de la meva cosetxa, sóc l'amo del meu porc, de les meves sabates. Llavors deia, el problema és que la cosetxa, que és meva, no me la quedo, el porc tampoc menjo la seva carn i les sabates se les emporten. És a dir, aquest, per mi, il·lustra bastant bé la importància que té mirar a quin estil de vida portava la gent i quina realitat tenia.
Però, evidentment, dono compte del potencial contrarrevolucionari de tots els camperols que encara volien aquí l'apropiació individual de l'esforç productiu de la societat.
Home,
comunista.
Si a menjar i anar vestit li dius apropiació individual de l'esforç comunista, doncs pues sí.
Bé, i aquí importaves també perseguir una mica amb el debat i deixar això de banda.
Avui ens matarem, ja veig jo que avui ja és un tema d'una revolució, però el post-1917...
A mi m'agradaria dir que el debat entre col·lectivització i nacionalització va acabar una mica com acabaven tots els debats a l'inici de la Unió Soviètica, que bàsicament era Lenin dient «Bueno, però hem col·lectivitzat, però bueno, algo s'ha nacionalitzat, però bueno, és igual. Saps? Diem que ho hem col·lectivitzat, però realment aquí està tot nacionalitzat i aquí tot és, claro, tot és de lo públic.
Claro, la idea de la col·lectivització no seria que tot passés per l'Estat. Aquesta és una idea una mica contradictòria. Però bé, volia parlar d'una altra cosa. No em volia aturar aquí molt temps. Està llegint ahir el llibre que va publicar Emma Goldman de 2 anys a Rússia, i tenia un punt que em semblava interessant tractar sobre formes d'organització econòmica que tenia a veure amb les cooperatives. El fet de que, per exemple, les cooperatives havien format part de Rússia durant molta part de la seva història, informalment, vull dir, no era una qüestió que els revolucionaris defensessin molt, no hi havia com aquesta necessitat, però és veritat que a partir de 1918 es van començar a crear un munt de cooperatives. Inclús Kropotkin va intentar muntar un pla racional per l'organització de cooperatives que estigués estructurat a un gran territori.
Un moment, Joel. Has dit racional vinculat a un anarquista aquí.
Se va cascar, o sigui... no sé per què no els hi va agradar, però si se va cascar un toig o una comissió d'economistes de no sé què, i ho va intentar. Va intentar muntar cooperatives dient que era l'única forma, perquè això era molt important, i és un tema del que no es parla gaire, però la idea no era tant que l'Estat fos el que agafava el menjar dels camperols i les camperoles i els donés a la ciutat, sinó que els camperols i les camperoles el que volien era accedir a la pròpia gent que vivia a les ciutats. Quines maneres d'organització econòmica es podien fer perquè la gent es posés en contacte vivint al camp i a la ciutat, que hi ha aquest contacte. I crec que avui en dia, això també és molt important, perquè avui en dia també tenim aquesta pregunta, és a dir, per què dimonis no hi ha manera de posar en contacte dues realitats? Sobretot a Catalunya, on hi ha una ciutat molt gran, que és Barcelona, però també tenim un mitjà rural molt potent, no hi ha manera de posar en contacte aquestes dues persones. I jo sé una manera que no funciona, que precisament és la de la mediació de l'Estat. Avui en dia ja és molt més horrible, perquè és la mediació del Mercadona, és la mediació de totes les grans superfícies, però aquest era un tema important, lo de les cooperatives. Al cap d'un mes ja van dir... No.
I és que les cooperatives al cap d'un mes i al cap d'un dia. Acabes de parlar de grans superfícies i de Mercadona, i aquí tenim Bonària.
Bueno,
És que, clar...
Jo no, no sóc un gran defensor de les cooperatives, però sí que penso que són interessants, sobretot en aquells moments, per posar en contacte aquestes dues esferes a les quals, de fet, ja intentaven estar en contacte, perquè molta gent que vivia a les ciutats, quasi dos terços, per exemple, de Petrograd, havien tornat al camp. O sigui, era un moment en què es necessitava una comunicació millor. I la història de les txecàs, per exemple, d'aquesta policia, era que si tu anaves escapant els controls, arribaves a casa dels teus tiets que vivien al camp, agafaves una mica de gra i després l'intentaves portar a la ciutat per alimentar els teus, te la pillaven, t'ho requisaven i te deien, bo, vaya contrarrevolucionari, tio, sí, de què vas, no sé què, t'estàs aquí fotent aquí un pa, tal, i clar, era un problema perquè va com minar una mica tota la... aquesta iniciativa de teixir rets territorials, d'alguna manera.
No sé si ja has acabat amb les cooperatives.
No només parlo de les cooperatives, però crec que era un punt interessant per veure que hi havia altres formes d'organització econòmiques que s'anaven tatxant directament des del govern, com no, això no, això no, això no, això no.
Bé, hem parlat una mica del camp i penso que la contraposició en aquest punt són les regions urbanes, no? Uh-huh. I no sé si volies comentar alguna altra cosa sobre Emma Goldman, si no...
No, ho deixem per després, posa la cançó, que també és un temazo.
Pues deixa'm primer parlar que les regions urbanes, la realitat seria una mica diferent, no? Mm-hmm. I per exemple, a lo que s'havien d'enfrontar els bolxevics, sobretot, era aquesta idea del sabotatge i del lockout dels propis propietaris. Ja en vam parlar la setmana tràgica d'això, el lockout patronal... I aquí en els primers mesos de la Revolució Russa, doncs era constant, no? Els empresaris liquidaven empreses, amagaven material, robaven i venien eines, sí. o simplement agafaven tota la liquidez als quartos i fotien el camp, saps? I les empreses van ser expropiades, evidentment, pels propis treballadors, i just aquí, que és on ve, evidentment, la direcció ve sempre darrere de, per molt que siguin vanguardia, sempre darrere del moviment. I aquí tenim el decret que establia el control obrer de les produccions de les fàbriques de més de 5 treballadors, que va ser publicat ja el 14 de novembre de 1917. O sigui,
sí,
aquí
molt ràpid.
No estaven per tonteries, una altra cosa no, però per tonteries no estaven gaire els russos. Bàsicament el que deia abans, no? Jo crec que faltava planificació central, que en aquell moment estava en ruïnes, i per aquesta voluntat que els bolxevics veien molt clara, doncs van aparèixer, per exemple, les grans nacionalitzacions d'empreses mineres, metal·lúrgiques, tèxtils, fusteres, bé, de tot, que tenien un capital més alt de 500.000 rublos, que és la moneda russa. I després també en aquell moment també es crearà un òrgan que serà com aquest Consell Superior de l'Economia Nacional, que en principi era el que havia de coordinar els organismes locals com els soviets o les fàbriques o les representacions del camp amb els propis encarregats de la producció.
Sí, el que deies, va, deixa'm defensar mínimament els bolxevics, el que deies, en realitat tens raó. O sigui, també es pot acusar, per exemple, el fet de que no aconseguissin realment posar en marxa la industrialització, que va caure a nivells totalment inesperats comparades amb, per exemple, jo que sé, el 1914, però és veritat que d'altra banda tenien tot aquest sabotatge dels capitalistes i tota aquesta acció contrarrevolucionària i tota l'acció de contrària de tot el capital. O sigui, aquí deixem defensar una mica el fet de que la revolució són moments durs i de que són moments on estàs en guerra i on les coses són difícils.
Pues, després d'aquesta defensa del bolxevisme per part del Joel, tallarem un moment per posar aquesta cançó instrumental d'un grup de noies russes. És molt xula, és una versió de La batalla continua, que és la cançó aquesta que hem comentat abans, del 1970 a la Unió Soviètica.
Здрасте, а можно вас тут пощелкаться?
До Урала ты со мной шагала партизанской тропой и врагов бывало.
А я тут смотрю, у вас пионерская тематика.
Ага.
А вы знаете, какими были отважные ребята пионеры? Да вы только посмотрите на этих бесстрашных красавиц. Вы что-нибудь слышали о молодой гвардии?
cançó pràcticament folklòrica. Aquí hi ha una espècie d'èpica, no? Les cançons folklòriques són estranyament èpiques.
Està guapíssim aquesta cançó, xula, que aquí interessa.
Bé, uf, ah, és veritat. Aquesta anècdota d'última hora que t'estava colant abans, que m'ha semblat molt interessant, jo crec que us agradarà per quasi tot un tema filosòfic que es portaven. Si hem de parlar del partit bolxevic, hi havia diferents... Tenim aquí pujada i baixada, eh? Tenim aquí qualitat a la taula de so. Hi havia diferents corrents, bé, això no és gaire... No em centraré gaire en els noms. Hi havia uns que els deien els somiadors. Els soñadores. Hi havia com... gent que sospirava per les seus del Comitè Central, gent que mirava a la lluna, gent que volia una altra revolució.
Idealistes.
Bueno, simplement els deien els somiadors perquè tenien un toc una mica més propens a estar amb el poble. A vegades hi havia problemes també amb el Comitè Central en aquest sentit, però altres també realment es van comportar com a verdaders somiadors. És el cas de Lunacharsky, que, bueno, no sé, va viure fins al 1933. Suposo que no es va morir d'un esternut.
Estranyes circumstàncies.
Molt estranyes circumstàncies. I l'anècdota és que era molt col·lega, per cert, de Gorky, que realitzar un dels seus llibres preferits és precisament de Gorky.
La madre de Gorky, impressionant.
Fes un llibre molt soviètic. Jo també us el recomano perquè crec que dona compte de tota, no només de les mesures oficials, sinó de tota la ideologia que envoltava la vida quotidiana revolucionària i sobretot per la part bolxevic. En fi, Lunacharsky diu, a veure, nosaltres ara hem destruït les institucions religioses, però tenim prou amb demostrar que som superiors només a través de clausurar les institucions religioses ortodoxes? No. Nosaltres hem d'utilitzar mitjans moderns per desmentir la religió. I no se li acut res més que agafar i portar a Déu a judici.
La modernitat.
Agafa i diu, Déu, estàs sent jutjat. Però de veritat, o sigui, munta una comissió i munta un judici. Llavors, què fa ell? Agafa i diu, vale, qui pot representar materialment a Déu? Que és una idea abstracta, no? Diu, vale, vaig a posar aquí a l'atril i tal, vaig a posar una Bíblia. I la Bíblia, que és la paraula de Déu, serà la jutjada. I la Bíblia també tindrà els seus advocats defensors, d'ofici, que eren altres comunistes.
La defensa del llibre.
I a més, els advocats defensors van dir, no, és que Déu és innocent, clar, havien de defensar Déu, van dir, Déu és innocent, perquè està enajenat, té un problema psicològic i el que hauria de fer és, Déu està tancat en un sanatori i per tant... I per tant estava Déu sent jutjat i evidentment es va ser trobat culpable. És a dir, que tot allò que molts cops se n'ha parlat de Nietzsche i la mort de Déu, poca cosa comparada amb la mort oficial de Déu que es va tenir lloc a la Unió. Bueno, en aquest cas... més o menys era l'època de la Constitució de la Unió Soviètica, però molt bèstia el fet de agafar una Bíblia. Em recorda quasi a l'època medieval on jutjaven els animals. O sigui, la modernitat russa és una modernitat que va a la seva.
Nietzsche era un titella de la teoria. Aquí està la praxis revolucionària. Jo crec que és la prèvia a les performances actuals, no? Vull dir, o sigui...
No sé, jo no acabo de veure el sentit, no sé, o sigui, no he llegit més. Si algú sabés més, també m'agradaria conèixer si es va fer públic, per exemple, si va assistir públic a la mort de Déu o no.
Ja que comentes això, recordem que la gent truqui a Ràdio Contrabanda. Intentarem donar-los-hi pas al 93 013 95 33.
A l'Isan li fa molta il·lusió utilitzar el telèfon, que no sabem molt bé com va.
Sisplau, truqueu, va. Bé, doncs aquesta anecdotilla que ens acaba d'explicar el Joel ara del...
Sento un soroll, no sé.
Somiador Lunacharsky. Sí, jo també estic sentint un sorollet i no sé el que és.
Atenció, ens comencen a censurar ja els partits oficials.
Ara que se va aquí. Bueno, seguim perquè és que no tinc gens clar què era.
Era el so del PC, Isaac.
Doncs,
hi ha molts botons.
Després d'aquesta anecdotilla del somiador Lunacharsky, a mi em sembla que lo interessant que queda de dir de la religió i d'aquesta realitat de secularització que comencen els bolxevics amb la Revolució Russa és bàsicament el que està vinculat al camp, que és tota l'expropiació d'aquests terrenys que eren de les, i terres que eren de la institució eclesiàstica. I penso que el principal és això, no? com tot l'inventari que tenia l'Església es comença a expropiar bastant bé. I després entrem a la segona qüestió d'aquest bloc, que seria el Banc Central. Que això és una cosa que ja vam comentar durant la Comuna de París, ens fem autobomba una mica més, que recupereu programes. Oh, espera, que està sonant el telèfon, que se me n'està anant l'olla.
A veure, està sonant el telèfon, no sé si és real, no sé si ho assumia el Disarn.
Ràdio Contrabanda.
Està contestant.
Ara et posarem un momentet, tens pena.
Atenció, que s'utilitza el botó de l'standby. S'està utilitzant el botó de l'standby, un botó existent, un botó que està aquí a sota, que és com una pestanya, segurament de l'època soviètica, també.
Ens truca la Lorena, ara et deixo un moment en espera.
Val, ens truca Lorena.
Bé, tenim un moment aquí de molt desconcert, perquè tenim la primera trucada en directe a la ràdio i tenim el telèfon... A la Lorena, a veure si la podem sentir. Hola, Lorena, estàs en directe.
Hola, bones. Jo volia preguntar per Timotenko i Eulariuka, que fa molt temps que no sé res d'ell.
Ostres! Oh. Pues aquí estàvem, amagadets, recordant els nostres AKAs.
És veritat, perquè ja no fem servir. A mi m'encanta fer servir Uralita. Què està passant? Hem de tornar als inicis.
Aquesta petita intervenció en directe, des d'on truques, Lorena?
Truco des de Sants.
Des de Sants, i potser estàs una mica a la feina ara o què?
No. Ara sí que en hora lliure.
Molt bé. I ens escoltes des de fa molts dies? Com funciona això? És que jo ara ja estic com un crio, saps? Això ja és el meu punt de l'entrevista. Jo Timotenko a l'habla, per cert.
Ah! Li dà més Timotenko, doncs.
Sí, però bueno, ja explicarem un altre dia segurament tot aquest rotllet dels noms i dels...
No, se recuperaran. Però, que...
Se recuperaran?
Sí. Esperem que sí, no?
Però quan faci més fred,
jo,
que jo...
sincerament, us vaig començar a escoltar perquè us havíeu presentat com a Timotenko i Eulariuka, i ara ja comença a pensar que, bueno, que si no apareixien en escena, doncs que... per això he trucat. Necessita saber què ha sigut d'ells.
Pensa que si no fa fred no em puc fer les meves infusions de timonets i això no tiré.
I sóc potser l'únic defensor de l'Uralita que ara mateix existeix.
Eulariuka.
Eulariuka, el meu poble diu Eulariuka, sí.
Quin nom més lleig, mare de Déu.
Molt xulo, molt bo.
Bé, Lorena, doncs moltes gràcies per aquesta intervenció en directe. Seguirem amb el programa, que per lo que veig no ens estaves escoltant perquè parlàvem dels soviets i tu vens aquí a fotre'ns canya amb els nostres noms radiofònics. Però moltes gràcies, connecta la ràdio i...
Estic en ells, estic escoltant a través de Contrabanda la pàgina web.
Molt bé, i se sent bé? Tenim bona connexió.
Molt bé.
Perfecte.
Bé, doncs podem confirmar que al barri de Sants ens poden seguir els nostres camarades i les nostres camarades.
Apuntat, barri de Sants, se sent bé.
Moltes gràcies, Lorena.
Primera trucada, barri de Sants.
Que quedes apuntada en la llista del partit.
Ojo con els comunistes, t'apunten.
No sé què pensarà Eulariuka.
Cuidado que si t'apunten els comunistes amb una llista, la última vegada que va passar van a la Sibèria de cap.
Hòstia, bueno,
jo te tacho.
Em farà timonet,
sí.
Bé, moltes gràcies, Lorena. Sí. Parlem en el pròxim programa, si vols, i esperem que molta altra gent, molts altres camarades
tinguin
la iniciativa de trucar també, sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres, i que visqui la revolució.
Ole, ole.
Visca la revolució.
Visca la revolució.
Adeu.
Adeu. Hosti, impressionant. Hosti. O sigui, com ha sortit bé? Primer, com hem aconseguit fer funcionar el telèfon a la primera?
Ja, jo tampoc no sé com ha sonat. I a part, estic molt fora. Jo ara mateix segur que tot surt malament. A partir d'ara, jo segur que tot surt malament.
Sí, estàs extasiat. No, és normal. O sigui... Una trucada en directe a la ràdio no és per menys la primera trucada.
Bé, doncs seguiré amb la meva idea sobre...
Segueix com puguis.
Sí. Sobre el Banc Central, ara intentant recuperar l'espai perdut. Bé, la idea del Banc Central, estava dient lo de la Comuna de París, és tornar a la sobirania econòmica i a la lluita contra aquesta alienació de la moneda que subordina qualsevol sobirania popular al capitalisme, bàsicament.
És un mal de cap, lo dels bancs, eh? O sigui, què fer amb els bancs?
Què fer? Pues bueno, els bolxevics ho van tenir bastant clar i van decidir, primer, que el monopoli del comerç era estatal. Això, primer. I això, Dios, evidentment... Els
agradava més l'estat.
Evidentment, això implicava, pues, racionament i requises. que s'ha de dir, també. Però... Evidentment, durant el comunisme de guerra hi va haver un criteri i en el moment en el que el comunisme o la guerra civil va acabar, va començar a existir un altre criteri que era molt més de classe. Uh-huh. I tot això va implicar, pues, el que sol implicar en aquests casos, que és la depreciació de la moneda i del paper. I per tant, es va haver d'arribar a la situació ultrarevolucionària en la que els quartos ja no tenien cap valor i la gent va haver de començar a fer una espècie de trueque, no? Vam canviar, sí, l'època del comerç per l'època de l'intercanvi.
Hi havia un tio que diu, bueno, te pago amb els bitllets bolxevics, saps? I el tio diu, home, si em poguessis pagar amb algo que pugui menjar, tio, això demà no valdrà res. I sí, tenien aquest problema i la gent, clar, junt quan tornava als camps, pues, també el tornava a aquestes economies, que jo no sé fins a quin punt, potser era una qüestió que s'havia mantingut fins llavors. O sigui, no tinc clar que si es va tornar i ja no era la realitat o si simplement sempre havia existit, perquè a vegades analitzem els moments aquests i tampoc sabem exactament quina era la realitat de l'intercanvi al 1900. Però bueno, en tot cas és curiós que justament en una revolució supermoderna, supersoviètica, la gent hagi de tornar a l'intercanvi. No?
Bé, lo que jo volia destacar d'aquest punt és que ja a 1919 l'Estat era capaç de garantir l'alimentació gratuïta de tots els nens i nenes de la Unió. Evidentment no tots, perquè...
Era capaç de garantir un comunicat oficial que deia que ho garantia. Vale. Perquè Emma Goldman, per exemple, es va passejar moltíssim perquè tenien uns centres que es deien per a la gent desviada moral. El nom ja comença a apuntar maneres. I allí tenien els nens. És a dir, creien en una teoria psicològica en la qual els nens podien ser malvats i com que en teoria havien nascut abans de la revolució, això era poc després de la revolució, el que havien d'intentar era treure aquest gen malvat. O sigui, tenien al trullo nens de 7 anys sospitosos de contrarrevolucionaris.
Això que estàs dient és molt loco, eh?
Pues aquest és el llibre de Magolman, la qual no està tachat ni de conspiranoica ni de res, és el que anava explicant. I de fet, això, quan se'n va enterar Gorky i Lunacharsky, per això els diuen els somiadors, deien, home, vols dir? Perquè eren els encarregats de l'educació. I llavors van dir, no, els traiem. I és veritat que quan tot el que està centralitzat, no? El comitè central se n'adonava, a vegades... Pues canviava les coses perquè ni tan sols eren capaços d'entendre totes aquestes cloaques burocràtiques com acabaven de funcionar.
El que sí que hi havia era un problema molt greu amb els nens del carrer, que en deien que eren nens que no tenien famílies, perquè evidentment cada cop que passa alguna cosa a Rússia moren 10 milions de persones pel cap baix.
Sí, sí,
i amb els nens sí que tenien... I l'altra cosa és que molts dels serveis públics van començar a ser gratuïts a partir de 1920. No és per res, però el 2020 a Catalunya... No estem parlant d'això, eh?
No.
Em sembla que no. Em sembla que diria que no. Bueno, l'altra cosa superràpida...
Només valen 2,15 euros pujar al bus, tio. És prou popular.
L'altra cosa superràpida sobre la nacionalització de la banca és que això va implicar una ruptura definitiva amb tots els països europeus i amb els que eren els aliats a la guerra, perquè Rússia va decidir anul·lar el pagament del deute, més que res perquè... el deute de Rússia era 2/3 de la seva riquesa nacional, lo qual és moltíssim. Però és que tornem a fer l'analogia amb avui en dia Espanya, i és que Espanya té més d'un 110% de deute del PIB. O sigui, estem parlant de que Rússia fa 100 anys ja va condonar el deute per molt menys del que nosaltres avui encara no n'estem ni parlant.
És un tema, tot lo del deute, la banca, forma part d'algo importantíssim, com és racionalitzar econòmicament la revolució, que és super important, però a la vegada O sigui, no sé, no hi ha cap més manera de fer-ho que si no, pues, dient a tomar por culo, no te pago el deute i ja està. O sigui, això està claríssim. I sé que Podemos, per exemple, en els seus moments de jovenzuelos havien proposat, quan sortien allí, que mirarien lo del deute, no sé què, no sé com va aquest tema.
Quan eren els hereus de la Rússia soviètica, sí, però em sembla que ara en el govern més progressista de la història...
No, no sé, quan anaven a classes del Taibo allà a la universitat estaven com, ah, tio, tal... I ara...
No volia fer, però ja que menciones a Taibo, ahir estava a la Bienal, avui està per aquí, per Barcelona. Si ens està escoltant, que ho dubto, que ens truqui. Ens va contestar un correu molt amable que no podia assistir.
És que està presentant un nou llibre, i vaig anar amb una xerrada, que el nou llibre molt interessant, perquè eren historietes, eren anècdotes, i clar,
jo crec que... Tampoc cal publicitat, ara.
No, o sigui, jo crec que, bueno, hagués pogut venir, per què no, però és veritat que se'l notava amb un altre rotllo que no el de tornar a parlar de la Revolució Russa, la qual ha escrit 70 milions de llibres i tal, no? Però bueno.
Bé, a mi m'agradaria només posar sobre la taula que també va haver l'ordre de formació del nou govern comunista, bàsicament... que era el primer govern dels soviets, el primer govern obrer. Hi havia un executiu pan-rus dels soviets, que bàsicament era l'assemblea de delegats dels soviets de tota Rússia, que és enorme. I després es va crear també el Consell de Comissaris i Comissàries del Poble, que això serà com el primer òrgan de govern executiu més important, i on hi havia els noms més importants dels lluitadors i lluitadores de la Revolució Russa. I aquí arribem a un punt clau, que és el punt de les nacionalitats, a càrrec d'un tal senyor Djugashvili.
Stalin. Ell deia, què vols de la Revolució? Les nacionalitats.
Jo soc
georgià. Quan va començar a dir comitè per les nacionalitats, quan va acabar de dir comitè per la nacionalitat, s'havia carregat a tota l'altra gent i van haver de treure.
Realment sí. Tot això venia de que Lenin, sobretot dintre de l'aparell del partit, tenia una consciència sobre el problema nacional que segurament els bolxevics previ a la Revolució del 17 no tenien, i que bàsicament va acabar amb tres declaracions importants del 1917, que va ser la igualtat i la sobirania dels pobles, que es pressuposava, el dret dels pobles a disposar del seu propi destí, inclús per ser independents.
Així, i... però sí, vam parlar l'altre dia d'Ucraïna i de Magno, que se'ls van rebentar.
L'abolició de tots els privilegis nacionals i religiosos, que això és molt important també pel tema de la secularització que dèiem abans. I això és molt graciós perquè diu el lliure desenvolupament de les minories nacionals i etnogràfiques, però la minoria nacional i etnogràfica és Rússia dintre de la Unió Soviètica, no?
Ja, no ens acaba de... Bueno, és que tenien una quantitat de fronts. Hem set una mica egoistes parlant només de la Rússia cap a Europa, però llegia, jo què sé, de per exemple, dels kazajos, de tota aquesta...
Si te tornes boig,
havien proposat inclús un partit comunista panislàmic. O sigui, tot això no ens hi hem posat, tampoc som historiadors aquí de professionals, però la idea és que havien de lidiar amb una quantitat d'ètnies, amb una quantitat de realitats impressionants.
I el més important, que no ha vingut aquí cap partit comunista a fotre'ns una bona pasta perquè desentrallem els fets de la Revolució Russa. Això també.
Espere que l'untin, saps, el tio? Espere una trucadeta, la pròxima trucada, si pogués ser de Nicolás Maduro, pues això que ens estalviem, jo deixo de currar.
O de Lukashenko també l'acceptaria. Bé, llavors ja serà el 1922, ja un cop constituïda la Unió Soviètica, quan s'assumeix el principi d'associació voluntària de les nacions. I això és important, perquè vull dir, és en aquest moment quan les nacions tenien dret a ser independents, no després, saps? I bé, es crearan a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, se crearà les Repúbliques Socialistes Soviètiques de Rússia, la Transcaucàsica, la d'Ucraïna, la de Bielorússia, i després Finlàndia, Polònia, Estònia, Lituània i Letònia queden com a països independents però inclosos en la Unió. Com deve ser.
Inclosos.
Bé, a mi em sembla que sobre aquest punt de les nacionalitats tampoc fa falta dir gran cosa més, ja la història ja...
No, van poder tenir unes boniques reunions al Gulag i allí van decidir el futur dels seus respectius pobles. Avancem una mica, realment portem més material avui del que pensava. Jo dic, quasi no he tingut temps i portem aquí un munt de material. Va, anem a un tema dels més interessants que hem tractat amb tots els tres programes, que té miga també. Amb un temazo.
Però espera, m'estàs dient que parlem dels sindicats.
No, jo... Ah, encara ens que... Uf, mare no, meva, però sí. Avui farem la...
Sí, no? Jo ara entraria amb sí, sí, la discussió sí. Sindicats i si
vale,
vols...
Sí, anem ràpidament a lo dels sindicats perquè...
Ostres, espera, que no sabem què està passant avui, un moment.
Uah, estem petant-ho, ja és la segona trucada. Però l'Isani està com...
Hola, bon dia, amb com, qui parlem?
Com plantejant a veure, no, ostres, no sabem molt bé què passarà.
Una camarada del partit que truque. Et poso un moment en espera.
Ojo, que crec
i et donem entrada al directe.
Que està posant en espera, torna a mirar el botó de l'estandby. Jo no he vist mai ningú tan content com l'Isani utilitzant el botó d'estandby de la ràdio.
Hi ha un botonet aquí que és al·lucinant. Vaya posar... Aquí tenim a la camarada del partit Lluita Internacionalista, la Sílvia. Mira. Hola, Sílvia, que ens escoltes?
Hola, i se sent molt bé, eh?
Moltes gràcies.
Bé. Moltes felicitats pel programa, ho feu molt bé. I quin dels dos cantava, que ho feia molt bé?
Cantava jo.
L'Isar ens ha intentat colar que cantava, però...
Però no ha sigut, eh?
No.
Ara ja li toca amb ell cantar. Molt bé, molt bé.
Què tal, Sílvia? Doncs... Com ens truques? Des de la feina, des de casa?
Bueno, sí, mig la feina, des d'Esplugues, sí.
Molt bé.
Molt bé, aquí, això és el que volem. Gent comunicant-se des del seu lloc de treball. Aquí el materialisme realista.
Sí, sí, amb un bric estic aquí. Molt estic bé. Aquí fent. Molt bé. No hi ha acabat de sentir molt bé el del judici de Déu. Aquest tros no he pogut sentir-lo del tot.
Com t'ha agradat aquí l'anecdoteta del gel?
Sí, sí, sí.
Era el Lunacharsky que va encarregar que se li fes un judici a Déu i lo curiós és que van fer un judici real, o sigui, van agafar una Bíblia, van portar la Bíblia a judici, li van adjudicar els advocats defensors i li van dir, bueno, què, a veure, què tens que proposar? Van llegir unes parts de la Bíblia i els advocats defensors li van dir que la gent que havia escrit allò, Déu, per tant, estava completament enajenada, havia de ser posada en un sanatori i va acabar trobant Déu culpable de crims molt de lesa humanitat.
Molt bé, molt bé.
Jo molt crec bé. Que Déu va passar una bona temporada a la Checa, també.
Sí, sí.
Des de llavors està en paradero desconocido.
Déu va anar al gulag i després va sortir i va començar tot lo de la teologia de la liberació i aquest rotllo, saps?
Hòstia, sí, sí.
Molt bé, molt bé. I després, figura, fa 100 anys i esteu parlant coses molt actuals, o sigui, lo adelantats que ja estaven.
Clar, i això és una cosa que ens interessa molt aquí al programa de Les Mans a la Massa, perquè intentem de tant en quant fer analogies amb el present, no? I hem colat una mica els CDRs, hem colat una mica també pues, lo dels debats sobre nacionalitzacions i col·lectivitzacions, i trobem que d'aquesta manera intentem aprofundir en el moviment obrer actual, no?
La idea seria aquesta. Trobes alguna, Sílvia, alguna similitud més de l'època actual amb la Revolució Russa?
Sí, bueno, la deuta de pagaments, clar. Tot això és molt actual, no? Tot?
Sí, sí.
Que el desenllaç no serà igual, clar.
Llastimosament no serà igual, eh? Quina velocitat no. I què clau tenien els soviètics, eh?
Sí, aquí. Sí, sí, sí.
Una mica de disciplina sí que ens faltaria.
Sí, molta, molta, molta. Doncs res, i animar el públic que us escolti, que ho feu molt bé i res, i ja a fer veus perquè us escolti molta gent i moltes felicitats.
Pues moltes gràcies, camarada.
Gràcies. Moltes gràcies per haver trucat, fa molta il·lusió, una abraçada.
Molt bé, el Timotenko i Uralita, molt bé.
Petons, Silvia.
Petons, adeu.
Dios, Joel. Dos en un mateix programa, però què està passant? Ja som ja quasi gairebé som internacionals, no?
Sí, sí, o sigui, jo crec que si segueixen trucant estem aquí fins diumenge, tio. No sé, tinc a l'Isarna aquí, agafat el micro.
Seguim.
Buah, avui potser durarà una mica més el programa, perquè jo vull parlar després dels dos temes que queden.
Tu no avancis, que aquí hem treballat molt i encara ens queda un altre programa dels soviets.
Vale, és veritat, cert.
Parlàvem ara mateix, ja havíem passat a parlar dels sindicats, la realitat sindical i aquest tema clau que estaves presentant, perquè bueno, igual que havíem dit que abans de 1905 els sindicats a la Unió Soviètica eren... a Rússia, és que jo ja... Els sindicats a Rússia pràcticament no existien. després de 1917 realment els sindicats i amb tota la idea de gestió obrera de les fàbriques comencen a agafar un rol molt important, no?
Sí, sí. Bé, si vols explica tu la part de les diferents tendències, que és una part molt interessant dins del propi partit bolxevic, que, bueno, hi havia algunes opinions.
Evidentment, com el bon partit comunista, el partit bolxevic tenia espais de discussió i espais de divergència política interna sempre en favor de la revolució. I llavors,
és que
un cop acabada la Guerra Civil Russa, o més aviat acabada la Guerra Civil Russa, més aviat havent derrotat ja les forces blanques, va començar, perquè, clar, aquí la de Guerra Civil depèn de la perspectiva, mentre seguien afusellant a gent, no sé jo. Va començar un debat obrer sobre, que en tota la seva esplendor, sobre el tema dels sindicats, no? I dintre del partit hi havia moltes postures diferenciades, però les tres corrents principals eren el plantejament trotskista, que pretenia integrar els sindicats a l'administració, però participar de que ells poguessin participar de la gestió de la indústria i que fossin organitzacions que aportessin instrucció fabril i disciplina obrera als propis obrers. Lenin, d'altra banda, lo que deia era el partido. Lo que deia era, bueno, els sindicats que passin a ser el partit i ja està, i farem...
Lenin en la seva línia?
Partit. Però és que Lenin era el partit. I finalment... Bueno, bàsicament Lenin el que deia era escoles de comunisme integrades a l'aparell estatal, el partido, que és el que era el partit de quadres, no? I finalment la via de l'oposició obrera, que el que creien és que els sindicats, més enllà de fer un treball educatiu i de propaganda, el que havien de fer era bàsicament gestionar econòmicament el país i que havien de concentrar i vincular els consells de fàbriques controlats per obrers amb la representativitat política dels soviets i, per tant, ells havien de fer d'enganxe de tota aquesta situació, que haguessin set d'alguna forma la possibilitat de sindicats més independents. Però Joel, un moment, perquè a mi ara m'ha agafat així com un calfred i no sé si hauríem d'estar parlant de res d'això. Perquè
per què?
De les persones de l'oposició obrera, Sliapnikov i Medvedev, que eren els seus dos principals dirigents.
On es van anar a jubilar?
Van ser condemnats per terrorisme contra l'Estat i el partit. I van ser afusellats el 1937. Però espera, perquè després Lutovinov es va suïcidar estranyament el 1924. Kiselyov va ser executat, fixa't, que aquí ja no diuen ni com, el 1938. I Kutuzov va morir a la presó el 1943. Estranyament, l'única persona que se'l va salvar d'aquesta mort horrorosa va ser Alexandra Kollontai.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el final tan previsible que tenia la gent que no acabava d'estar d'acord. Ja no els anarquistes i tal, sinó dintre del propi partit bolxevic. Jo només volia dir ràpidament que la meva impressió sobre els sindicats, primer, com deia Emma Goldman, passa pel fet de que no van deixar que les trade unions, que tenien més a veure amb un model més lliure de sindicats, passessin. Havien parlat durant el programa de l'AIT de les trade unions es van acabar abolint i van passar a ser el Partit Comunista el que estava dominant els sindicats. I d'altra banda, alguna cosa que té més a veure amb el propi treball, però crec que és interessant veure quina era la realitat d'aquests treballadors. Primer, van començar els treballadors i les treballadores a treballar moltes més hores. És a dir, van començar a treballar un altre cop 12, 13, 14 hores al dia, i cosa que, en teoria, la revolució hauria d'haver abolit.
Espera, Joel!
Ens tornen a trucar
un moment.
Val, estem tornant a contestar.
Jeroni, un moment, que et poso en espera i et tiraré en directe.
Qui truque? Està trucant la tercera persona?
Doncs tenim la primera trucada d'un camarada contrabandista.
Quina il·lusió.
De Jeroni, que ens ara ens deu estar sentint. A veure si... Hola, Jeroni, sí. Estàs en directe.
Sí, sí. Us vull felicitar, eh? Em dóna molta alegria perquè estic aprenent coses que no sabia de la història i perquè m'està entrant no con sangre, no? Això de que la letra con sangre entra, sinó amb el vostre humor, i això no es troba a cap altra emissora del nostre país.
Ostres, Jeroni, quin honor. Quin honor.
No, és veritat, és veritat. Jo necessitava aquests capítols de la història que no conec, i de la manera que els esteu presentant ja teniu un altre oient que es posarà l'alarma perquè no es perdi cap directe d'aquests. I també celebro que sigui en aquest horari perquè no tenim programes en directe. I llavors és donar-li vida a la ràdio a una franja d'hores que s'escolta molt la ràdio i que val la pena que ens estigueu instruint d'aquesta manera tan riallera, tan punyent, i dieu que no sou professionals com a historiadors, però jo crec que si això vol dir que no sou acadèmics, és una de les millors coses.
Doncs aquí les mans a la massa recollint adeptes, contrabandistes i ja aferrims defensors de la ràdio autogestionada i de la ràdio pirata. Estem molt contents també perquè
feia... Dis. Penjo perquè em feia cosa d'interrompre. Seguiu.
Home, no, moltes gràcies, claro. Jeroni.
Sí, moltes gràcies, Jeroni. També agrair a tota la família contrabandista que ens han acollit molt bé, han tingut molta paciència explicant-nos com funcionava, tots els botons que encara alguns no acabem de conèixer del tot. No sé, moltes gràcies per trucar i en general pues, perquè puguem estar aquí participant d'això, no?
Vinga.
Adéu,
petons.
Jo avui estic al·lucinant, jo és que estic ja per penjar, ja, o sigui, pleguem el xiringuito ja avui, ja no es pot fer millor aquí un programa en directe, penso.
Sí, sí, molt bé, ostres, tres trucades, això totalment inesperat.
I bé, no sé si pot ser...
Estava parlant d'una qüestió que em semblava interessant, és un moment només, però del fet de, bé, a part de que treballessin 13-14 hores un altre cop, els miners, i els miners suposo que no sé si eren més homes que dones, això és un tema que desconec, però la idea és que treballaven moltes hores perquè el que era el Comitè Central, Lenin, molta gent estava inspirant el treball amb com s'havia estat inspirant el treball a altres països capitalistes, és a dir, més enllà de qui tenia els mitjans de producció, tenim coses tan complicades per aguantar quotidianament com és el taylorisme. El taylorisme és una manera d'entendre el treball absolutament desgastadora per la gent i que era la metodologia de treball que la Unió Soviètica va tenir encara inclús amb orgull disciplinària, una jeràrquica,
evidentment.
En la qual jo no estic en absolut d'acord, primer perquè amaga el fet de que has de treballar moltes més hores i després que si estàs rebent només pa i 800 grams de pa al dia, tampoc és que estiguis obtenent massa plusvàlua d'això, el que estàs és contribuint a construir tota una economia nacional en la que no es revertirà tampoc en el benefici de la gent. Llavors, aquest és un tema, no? La història del treball a la Unió Soviètica també és un tema que és complicat, no desconec moltes coses, sé que després va venir l'estajanovisme, per exemple, amb Stalin, que ja era treballa fins a morir-te i t'enviarem una postal a la teva dona dient...
Llavors el taylorisme ja no sembla de tan cru,
Clar, llavors el taylorisme la gent deia, perdona, podem tornar al taylorisme, lo de les 14 hores, i llavors la gent ja feia com vaga un altre cop per les 14 hores.
I jo tinc aquí un parell de dades que deies per anar acabant, si et sembla, que una és que realment la mina i tot això era un camp molt masculinitzat, però a sobre, a través de les mesures de millora de les condicions laborals, evidentment es prohibeix el treball a les mines, o sigui, es prohibeix, es limita a les dones i als nens i nenes. Mm-hmm. És a dir, la qüestió del treball miner i tot això ja només se pot fer en unes certes condicions i ja no ho pot fer tothom. Lo qual contraposa amb la metal·lúrgia, perquè allí sí que va ser un sector en el que les dones van entrar moltíssim, no tant, no així a la mina, sí a la metal·lúrgia. I l'altra cosa que volia dir, per deixar ja la falqueta pel següent programa, si et sembla, és Alexandra Kollontai proposant que tots els militants del partit bolxevic havien de fer una temporada de treball manual cada any.
Tema important. Per què no fem això? Que tota la penya que està dirigint, tio, se taqui les mans de treball...
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ficant asfalt a les carreteres.
Però això és un tema dramàtic. O sigui, Pedro Sánchez no ha currat en la seva vida. I recordo Abascal, per exemple, que ara... part de la classe treballadora, també part de la classe adinerada li compra el discurs, però la part de la classe treballadora que li compra el discurs a Abascal no ha currat mai. Li van preguntar no sé quin programa, crec que a l'Hormiguero, no sé per què se li van a la olla el tio de l'Hormiguero i va dir, escolta'm, què tal, de què curraves? Com dient-li, molt bé, no? O sigui, què feies tu? I el tio diu, no, currar, no. I és impressionant. Llavors, bueno, bona proposta d'Alexandra Kollontai i ens ve bé perquè teníem previst posar-ho avui, però ja que hem rebut les meravelloses trucades, doncs no passa res, ho deixem pel propi programa, temes tan interessants com és la situació de les dones a la Unió Soviètica.
Les dones revolucionàries. I per seguir amb la falqueta, acabarem amb aquesta cançoneta que proposa Emma Goldman. O sigui, no és ella qui proposa la cançoneta, sinó la cançoneta que et proposa a Emma Goldman, per deixar-ho ja embastat per poder començar el següent programa. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per trucar i, camarades, ens veiem la setmana que ve, el divendres a les 10, o ens veiem en diferit pel YouTube Les Mans a la Massa, per sí. L'Evox Les Mans a la Massa.
Ho pengem allí, podeu veure'ns també des d'allà, en realitat, i apreciar, per exemple, que Elis Arme col·loque banderes comunistes a darrere, cosa que en la ràdio no es pot veure, i jo no sé què faré, passo de portar aquí com una guerra de banderes, però al final hauré de portar algo.
Ja la tinc vençuda, aquesta guerra. Bé, no marxeu sense escoltar aquesta cançoneta.
Temazo.
Salut i revolució. Saying property.